Els camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 FM de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Al principi de la temporada vam comentar que enguany anàvem a ficar en alguns casos els clàssics, fer un retorn als clàssics, tant en respecte als músics de jazz com als músics de allò que s'anomena, per dir d'alguna forma, música culta, música de sala de concert, com li vulgueu dir. Per què? Doncs perquè de vegades cal girar la vista enrere i fixar-se a veure com ho feien la gent que ens anava justet darrere. No molt darrere, perquè, com òbviament, les gravacions gramofòniques no tenen més allà d'un segle i mig, doncs no se pot anar molt més enllà d'això. Però, de tota manera, les evolucions musicals durant el segle XX han estat de tal calibre que sí que pot aprofitar una certa mirada retrospectiva per a veure algunes coses. Els dos programes següents, és a dir, el d'avui i el de la pròxima setmana, van anar dedicats a dos directors emblemàtics absolutament i que avui en dia segurament molta gent, sobretot la gent més jove, alguns sí que li sonarà més, el d'avui, Arturo Toscanini, però l'altre, Wilhelm Furtwängler, segurament no li sonarà més que aquella gent afeccionada a la música. Dos directors que varen ser fonamentals tant en la primera meitat del segle XX com en la primera època de les gravacions gramofòniques de música. I, a més, dos representants de dues escoles que, més o menys, des de l'època del classicisme de Haydn en companyia, de la primera escola de Viena, etcètera, etcètera, doncs han estat sempre gent amb els matisos diferencials. Sempre això dels matisos diferencials sempre és una qüestió molt a debatre, perquè, per exemple, els francesos tenien les seves singularitats, així a l'estat espanyol, a la península ibèrica realment, n'hi havia també unes certes singularitats. En Itàlia, sobretot en l'època barroca, n'hi havia unes certes singularitats, però sí que n'hi ha com una mena de fil conductor que acompanya a determinades formes de fer. En el cas del conductor d'avui va ser Arturo Toscanini. Toscanini, que nasqué en Parma, ni més ni menys, un dels centres operístics de tota Itàlia, el 25 de març de 1867, va ser un músic que començà tocant el contrabaix, que destacà enormement en aquest instrument i els directors que en ell tocaren quan era ben jovenet, 18-19 anys, ja el destacaven. Era una persona que morí en general en l'any 57, als 89 anys, en Nova York, en Estats Units, perquè en el seu moment l'evolució política del seu país, Itàlia, amb el fascisme, no li agradava massa i va emigrar a Estats Units. Allí el seu èxit va ser absolutament indiscutit i sobretot va tindre la coincidència de que arribà quan començava també la indústria discogràfica a fer les coses ja amb una certa seriositat, a gravar coses un poc més llargues, amb discos amb una miqueta més de temps per a gravar i, per tant, ell va ser una persona que va seguir l'evolució de la qüestió tècnica de les gravacions tant com l'evolució de la seva forma de dirigir. Ha sigut un director xiulat i patejat pel públic en alguns moments i després pujat a les cimeres màximes. Quines característiques generals? Doncs bé, això és una qüestió molt llarga i jo vos ficaré en la pàgina web referències per a aquelles persones interessades. Però sí que es pot dir que una de les característiques que ell mateix anomenava era el respecte a la partitura. Això és una cosa molt relativa perquè, clar, l'escriptura musical és molt difícil de que siga capaç de traduir al 100% la inventiva de la persona que està fent la composició. I, de fet, al llarg del segle XX, en moltes composicions de gent d'avantguarda compten ja amb el fet de que els intèrprets i el director van a treballar les seues partitures d'una forma cadascú a la seva manera. Però en aquell moment havia, diguem, estandarditzat una certa forma de tocar i ell va ser un trencador absolut. De fet, n'hi ha una anècdota, diverses anècdotes, però una molt famosa, en la que, dirigint la flauta màgica, es va dir als músics de l'orquestra que li varen muntar, perquè als Estats Units li varen muntar una orquestra per a d'ells, la NBC, la cadena de ràdio, i es va dir que quan dia Allegro en la partitura no es referia només a que fora un temps ràpid, sinó que era un temps alegre i que es volia veure a tots amb la cara somrigüent. N'hi ha una certa gravació d'aixaig en què, clar, tot el món esclata en riure, no? Però era un poc la seva idea. Té una certa fama, no desmerescuda, de que era una miqueta corredor, que s'apressurava una miqueta al tocar les partitures, les feia de forma molt ràpida. Però jo crec que no és exactament això, sinó que quan ell pensava que era molt més ràpid d'allò que habitualment es tocava, doncs ho feia ràpid. Però, per exemple, quan va estar de director en el festival de Bayreuth, un parell d'anys, doncs les seues òperes wagnerianes varen ser de les més llargues, cosa que ja és molt de la història de les representacions dels anells. Avui anem a aprofitar que tenim algunes gravacions de Toscanini per a aconseguir que pugueu detectar una miqueta aquestes característiques amb algunes peces molt conegudes. La primera, jo crec que la coneix tothom, és la cinquena sinfonia de Beethoven, i després farem també una altra peça de Beethoven prou coneguda. Fixeu-vos bé en la velocitat del primer temps de la cinquena sinfonia de Beethoven i després comentarem alguna coseta, encara que ja dic que, com sempre, avui fins i tot te parlo massa, la gent que estigui interessada, jo ficaré enllaços per a que la gent pugui ampliar, òbviament, aquest breu comentari que jo faig. És Toscanini un representant d'allò que, com hem dit, però no he acabat de dir-ho, des de l'època dels clàssics, Haydn en companyia, de l'escola italiana, per dir-ho d'alguna forma. Hi havia dues escoles, l'escola italiana i l'escola alemana, i això era una cosa que, òbviament, en molts casos es mesclava. Per exemple, el cas de Händel és un cas molt típic d'alemà, contemporani de Bach, que estava en Anglaterra i que feia òperes a l'estil italià, o del valencià Vicent Martín i Soler, que va anar a Rússia i va triomfar allà també fent òperes a l'estil italià també, fonamentalment. En fi, anem a escoltar aquesta cinquena sinfonia gravada per l'Orquestra Sinfònica Filarmònica de Nova York i dirigida per Arturo Toscanini, gravada el 9 d'abril de 1933. Òbviament, la qualitat se ressentirà respecte a altres gravacions, recordeu, 1933, però el que jo vull que pareu compte és en la forma d'interpretar. Thank you.
Thank you.
La versió que acabo de soltar de la sinfonia de Beethoven número 5, que també escoltareu el pròxim programa dirigida per Wilhelm Furtwängler, és una versió, en certa mesura, si se me permet l'expressió, alegre. Però fins i tot el temps de durada, ja vos ho contaré, en aquest cas ha estat uns 40 minuts i 20 segons, i ja comentarem el pròxim dia quan dura la versió de Furtwängler. I per acabar el programa d'avui aneu a escoltar una altra peça de Beethoven també. Es tracta de l'obertura de l'òpera Leonora, del tercer acte, també interpretada per Arturo Toscanini, però que en aquest cas dirigia aquesta orquestra que li van fer a la seva mida en la NBC, en Estats Units, la NBC Symphony Orchestra. Està gravada en Nova York el 16 de desembre de 1947. Una peça molt bonica de Beethoven, que malgrat que no va fer moltes òperes, de fet en va fer dos estrenades, era sempre Beethoven, clar. I fins ací els camins de la música d'avui. Ja sabeu que esteu a Ràdio Clara, al 104.4 FM de la ciutat de València i en streaming en radioclara.org i, evidentment, de la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on podeu baixar-vos el programa i tindre accés a enllaços interessants al respecte del que es parla avui. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amics i amics, i fins al pròxim programa. Adéu.